tarda. Ara són les 2 del migdia. Dimarts amb centenars de tractors sortint al carrer en una nova jornada de protestes del sector de la pagesia. A aquesta hora es focalitzen a diversos punts de Catalunya. Principalment són els accessos de Mercabarna, la zona franca de Barcelona i també al port de Tarragona.
Per què anem al port? Anem al port perquè són els nostres competidors, tots els que entren pel port de Tarragona i de València, des del tema del cereal, el tema de la fruita dolça, el tema de la fruita seca.
Si ens desvien el trànsit dels camions amb producte de fora de la Comunitat Europea amb altres accessos que té Mercabarna, no estem fent res.
Després de les mobilitzacions d'ahir dilluns, arreu del país, la pagesia fa avui noves accions reivindicatives, aquest cop convocades pel Sindicat Majoritari Unió de Pagesos per reclamar el mateix que els darrers dies. És una reducció de la burocràcia i per denunciar la competència deslleial dels productes importats que no compleixen els estàndards europeus o els incompliments també de la llei de la cadena alimentària. Júlia, Júlia, bona tarda.
Bona tarda.
Les protestes col·lapsen, com dèiem ara mateix, diversos punts de Catalunya.
Sí, una vintena de tractors provenients del Baix Llobregat i de l'Anoia han bloquejat una segona entrada a Mercabarna, l'accés de Barcelona, després que ja fessin el mateix amb la Porta del Prat aquest matí. D'aquesta manera, ara mateix, només queda obert l'accés nord, una entrada que és més secundari. Al port de Tarragona aquest matí no hi han pogut entrar molts camions, ja que els accessos estan bloquejats per tractors que han arribat del Priorat i també de les Terres de l'Ebre.
I on ara fa poca estona han decidit l'assemblea allargar aquest tall fins a 24 hores, és a dir, que fins demà matí el port de Tarragona quedarà col·lapsat. On es complica també la circulació és al nord de Catalunya, concretament a l'autopista AP7.
Els pagesos han aparcat els tractors a Pontós, on hi han instal·lat barricades des d'on cremen troncs i també pneumàtics. Això obliga que els vehicles que circulen en sentit sud hagin de sortir a Figueres Sud, mentre que en sentit nord, cap a la frontera, els Mossos obliguen camions i cotxes a desviar-se per la sortida de Vilademuls. En aquest punt també està tallada la Nacional 2 entre Vilamalla i Pontós, de manera que la ruta cap a la Jonquera i l'entrada a França per aquest punt és molt complicada, hores d'ara.
De seguida connectarem amb el Servei Català de Trànsit perquè ens expliquin les afectacions a la resta de la xarxa viària de Catalunya. A tot plegat, el govern ha anunciat davant d'aquestes protestes que atorgarà aquest any 50 milions d'euros més al sector de la pagesia en concepte d'ajuts.
Ha estudiat les demandes i farà tot el que estigui al seu abast perquè deixin de ser això, demandes, i es converteixin en fites assolides. L'any 2023 es van atorgar ajuts ordinaris per valor de més de 213 milions d'euros i enguany es preveu atorgar ajuts per valor de 273 milions d'euros. Per tant, remarcar que està havent-hi contactes amb totes les veus, amb diferents sensibilitats del sector primari.
Ho deia així aquest migdia la portaveu del govern català, Patrícia Plaja.
I el govern català també ha fet públic el calendari del pagament dels ajuts pendents de l'any passat. Els pagaments es faran entre febrer i setembre.
I pel que fa a la informació política, atenció a la revelació que ha fet avui la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira.
Pot ser extraordinari o no, però va passar. És a dir, al final, no sé si ells tenien una mínima esperança de que nosaltres ens moguéssim, però això era impossible. Això sí que era impossible, perquè què ens uneix amb el PP? Res.
Contactes, doncs, del Partit Popular també amb Esquerra Republicana, segons Marta Rovira. El Partit Popular, però, ja ha sortit a desmentir-ho i parla d'un contacte informal només entre dos diputats.
Segons Esquerra, els populars van sondejar els republicans a l'estiu, just després de les eleccions generals, per buscar una majoria que permetés a Feijóo ser president del govern espanyol. Des de les files del Partit Popular asseguren que un dels seus diputats només va comentar una altra diputada d'Esquerra que deixessin governar la llista més votada.
D'altra banda, també us explicarem avui que els alcaldes de les ciutats que formen part de l'arc metropolità, com per exemple Rubí, Sabadell o Mataró, entre d'altres, han demanat al govern que aturi el decret del Pla de Qualitat de l'Aire. És el decret que ha de fixar quins cotxes poden circular per les zones de baixes emissions i quins no.
Segons els alcaldes, el decret no respecta l'especificitat dels municipis de la segona corona metropolitana i de les grans vies de comunicació d'alta capacitat que travessen el territori. A més, apunten que les restriccions podrien limitar la circulació de la meitat del parc de vehicles de ciutats com Vilanova i la Geltrú, Terrassa i Granollers.
Una notícia que arriba just del mateix dia en què precisament el govern espanyol ha aprovat avui el projecte de llei de mobilitat sostenible que obliga els ajuntaments a crear aquestes zones de baixes emissions, una norma que va quedar encallada la legislatura passada. Tot això en un dia on s'ha fet públic, ara fa una estona, un esborrany del document que ha elaborat la missió d'eurodiputats que va visitar Catalunya entre el 18 i el 20 de desembre per analitzar el model d'immersió lingüística a les escoles catalanes.
En el text es demana un tractament equivalent del català i el castellà a les classes. El document també parla d'intimidació. d'acció i discurs d'odi contra les famílies que han exigit davant de la justícia aquest 25% de classes en castellà. El document s'ha de debatre demà dimecres.
I avui el titular per als esports... És per a la Champions, la Lliga de Competició de Clubs Europeus, amb els primers partits dels vuitens de final.
Avui juga el Real Madrid contra el Leipzig i també el Copenhague amb el Manchester City, l'actual campió europeu. Tots dos partits a les 9 d'aquesta nit. Demà serà el torn de la Real Societat, que jugarà contra el PSG, el Lazio, Bayern de Múnich. El Barça no jugarà fins la setmana 20.
I en bàsquet, Ricky Rubio ha entrat a la llista de la selecció espanyola.
El base del Badalona ha estat inclòs a la convocatòria de Sergio Scariolo per jugar els primers partits de classificació per l'Eurobàsquet del 2025.
D'aquí uns minuts us ampliem tot plegat avui, que és el Dia Mundial de la Ràdio. Per tant, felicitats a tots aquells que la fan possible i sobretot a tots vosaltres, els oients, per estar sempre a l'altra banda. Ara, si dit això, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens continua indicant temps estable, assolellat de cara a aquesta tarda, tot i que amb la presència d'alguns bancs de boires o també d'alguns núvols baixos a punts de la costa poc importants. Les temperatures altes, màximes de 16 a 21 graus. Demà dimecres augmenta més la nuvolositat, sobretot de cara a la tarda. Al matí tindrem clarianes, bancs de boira que s'aixecaran, desapareixeran, i demà les temperatures, tant les mínimes com les màximes, superiors a les d'avui. I aquesta tònica de temps, marcat per les suaus temperatures diurnes i per una mica de fred a primeres hores del matí, ens acompanyarà durant tota la setmana. De moment, de cara als propers dies, no es preveuen pas precipitacions.
Gràcies, Jordi. Ara són les 2:06, amb Jordi Carretero al control tècnic i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Les protestes dels pagesos convocades aquest dimarts per Unió de Pagesos tornen a col·lapsar una setmana més punts estratègics del país, com ara el centre de distribució de Mercabarna, ubicat a la zona franca de Barcelona. També col·lapsen el port de Tarragona o les principals carreteres del país, com són l'AP7.
La nova jornada de mobilitzacions té com a objectiu complicar i forçar la circulació de mercaderies, i per això des de primera hora del matí els pagesos estan col·lapsant els accessos a Mercabarna, el principal mercat majorista de Barcelona i d'Europa, en volum de comercialització dels aliments frescos. Els pagesos es manifesten a les portes i no tenen intenció de traslladar la manifestació dins d'aquest recinte. Ho explica Germán Domínguez, ell és responsable d'Unió de Pagesos al Baix Llobregat.
La intenció, ara hem cridat a la directora de Mercabarna perquè ens vingui a rebre, al final tampoc té gaire sentit si ella no dona tampoc la cara. Li volem demanar tancar els altres accessos, estem en el principal, però si ens desvien el trànsit dels camions amb producte de fora de la Comunitat Europea amb altres accessos que té Mercabarna, no estem fent res. Per tant, ara intentem amb Mossos coordinar-ho tot, fer-ho de la forma més pacífica possible.
I un altre punt que concentra les protestes és el port de Tarragona, per on els pagesos entenen que entren productes de tercers països que consideren competència deslleial, perquè no els exigeixen els mateixos requisits ni sanitaris ni mediambientals.
En aquest punt de Tarragona, els pagesos hi han arribat poc després de les 10 del matí, també procedents de diversos punts de Catalunya. Han sortit més de 200 tractors, per exemple, des de Valls, una trentena més des del Morell i aproximadament un centenar des de les Terres de l'Ebre. També han sortit tractors des de la comarca del Priorat.
Des de la direcció del port de Tarragona asseguren que el trànsit de camions està sent molt inferior al d'un dia normal. La infraestructura va alertar de les mobilitzacions als transportistes, ho va fer la setmana passada, i la majoria han modificat la seva operativa. La protesta agrícola ha fet caure el 83% l'afluència de camions respecte a una jornada normal, i és que només s'ha permès el pas de 176 camions entre les 6 de la matinada i les 12 d'aquest migdia, quan ahir n'hi van passar més de 1.000. Els manifestants tenen pensat allargar aquest tall al port de Tarragona durant 24 hores. Ho han decidit en una assemblea que han fet aquest mateix migdia, just abans de posar-se a dinar amb taules i cadires al mig de l'autovia A27.
On més es complica la circulació és a l'autopista AP7, a l'alçada de Pontós, on els pagesos han aparcat tractors i instal·lat barricades des d'un cremen troncs i pneumàtics. La protesta des d'aquest punt també compta amb el suport d'un grup de ramaders francesos, concretament del Vallespí. Escoltem en Sebastià, que és pagès de Prats de Molló.
Nosaltres, del costat francès, hem fet dos bloquets ja 15 dies i doncs ja havien fet sapiguer als amics del sud que feien el bloqueig aquí al Coll d'Ares. I doncs quan hem sapiguer que venien, per solidaritat, també som aquí. No, tenim de baixar nit perquè ja feien en el mas, però tornarem a pujar demà.
La protesta, doncs, com dèiem, obliga el Servei Català de Trànsit a fer desviaments. Coneguem, per tant, la situació a aquesta hora a la resta de la xarxa viària de Catalunya. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez, bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs de moment es mantenen les afectacions per aquestes mobilitzacions. En el cas de la demarcació de Girona, a l'autopista AP7, on el trànsit es manté tallat a l'altura de Pontós, en els dos sentits de la marxa, ja més enrere es desvia el trànsit, en sentit sud per la sortida de Figuera Sud, i en sentit nord es desvia ja a l'altura de Cervià de Ter. A partir d'aquí el trànsit va cap a la Nacional 2, una via que també registra moltes aturades, especialment el tram entre Vilafreser i Viladamuls en sentit nord. Recordar que en aquesta Nacional 2 el trànsit també es manté tallat a l'altura de Pontós i a la C-38 també, a l'altura de Molló, en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a la demarcació de Barcelona, es mantenen els talls de la C-17, és a dir, a les Masies de Voltregà en sentit sud i a Vic en sentit nord, i també el trànsit que es manté tallat a la C-25, a Vic en sentit Girona i a Gurb en sentit Lleida, en dos casos amb desviaments senyalitzats, així com la C-37, que també es manté tallada a Manlleu en sentit sud. És tot de moment, molt bon dia.
Gràcies, Eduard. Els pagesos, doncs, com us explicàvem, reclamant de nou la reducció de la burocràcia per la seva feina del dia a dia o la competència deslleial contra altres mercats més desregularitzats, entre d'altres protestes.
La setmana passada els agricultors i ramaders ja van sortir als carrers en diverses marxes lentes que van acabar al centre de Barcelona. Aquell dia també es van reunir amb el govern català, d'on van arrencar tres compromisos que passen per reduir la burocràcia, revisar les restriccions d'aigua i agilitzar també el pagament dels ajuts.
Amb la jornada de mobilitzacions d'avui, però, els pagesos no en tindran prou i tornaran a sortir a manifestar-se els propers dies. Per demà es preuen noves marxes lentes i talls entre les 8 del vespre i la mitjanit a la Nacional 420 i a la C-12 a l'alçada de Móra d'Ebre i Móra la Nova. Per la setmana que ve, pel dimecres 21, els pagesos tenen pensat una altra acció a Madrid davant la seu del Ministeri d'Agricultura. Tot plegat, el govern de la Generalitat mou fitxa i atén part de les demandes del sector a la pagesia que s'havia compromès, ho explicàvem ara fa una estona, acaba de fer públic el calendari de pagament dels ajuts pendents de l'any passat, que es pagaran entre aquest mes i el setembre, i anuncia també que incrementen uns 50 milions els ajuts que atorgarà el sector aquest any. Anem cap al Palau de la Generalitat i tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Sí, bona tarda. El govern posa fil a l'agulla a un dels compromisos que havia acordat amb el sector agrari, el de fer públic el calendari de pagament dels ajuts pendents del 2023. Aquests ajuts s'atorgaran entre febrer i setembre. Els primers que es concediran seran els associats als cultius d'arròs, tomàquet i olivera. Serà aquest mateix mes de febrer. Els del sector ramader s'atorgaran entre el gener i el maig, mentre que els últims seran els del sector vitícola, que no es pagaran fins al setembre. La portaveu Patrícia Plaja explica també que el govern augmenta per aquest 2024 la quantitat de les subvencions que adjudica el sector.
Ha estudiat les demandes i farà tot el que estigui al seu abast perquè deixin de ser això, demandes, i es converteixin en fites assolides. L'any 2023 es van atorgar ajuts ordinaris per valor de més de 213 milions d'euros i enguany es preveu atorgar ajuts per valor de 273 milions d'euros. Per tant, remarcar que està havent-hi contactes amb totes les veus, amb diferents sensibilitats del sector primari.
La Generalitat, a més, ajorna l'entrada en vigor de qualsevol nou tràmit burocràtic al sector agrícola que sigui competència seva i, a més, demanarà al govern espanyol que retardi l'entrada en vigor del quadern digital fins a l'any vinent, tal com preveu Europa.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Ara són les 2:13. Obrim informació política. El Partit Popular hauria temptejat també Esquerra per una possible investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Així ho ha revelat avui la secretària general dels Republicans, Marta Rovira.
Pot ser extraordinari o no, però va passar. És a dir, al final no sé si ells tenien una mínima esperança de que nosaltres ens moguéssim, però això era impossible. Això sí que era impossible, perquè què ens uneix amb el PP? Res, no? I perquè només, insisteixo, només és possible un bloc, que és el bloc democràtic i progressista, al Congrés dels Diputats. L'altre bloc del PP necessita Vox, a més a més.
Declaracions que feia aquest matí Marta Rovira a l'emissora Ser Catalunya.
On també ha detallat que els va contactar el diputat popular Carlos Floriano i els va proposar configurar una majoria per fer possible l'arribada de Feijóo a la Moncloa. Una negociació que no va tirar endavant perquè el bloc que el PP proposava aleshores també implicava incorporar Vox al govern. La secretària general d'Esquerra també ha descartat que el PP treballi per resoldre el conflicte polític perquè és, diu, qui el va agreujar. Ara fa uns dies també es va fer públic la negociació entre Junts i el PP, que també van parlar d'una investidura a canvi d'uns indults condicionats, una qüestió que Rovira no ha volgut valorar.
El PP, evidentment, ja ha sortit al pas i ha negat que establís converses o negociacions amb Esquerra. Fons dels Populars asseguren que el diputat Floriano només va comentar una diputada Esquerra i de manera informal i col·loquial al Congrés durant el mes d'agost que haurien de deixar governar la llista més votada. Res més, sostenen des del Partit Popular.
Qui ha estat més contundent és la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha tornat a sortir en defensa d'Alberto Núñez Feijóo després de les declaracions d'Esquerra.
¿Quién estaba a creerse a estas alturas que lo que dijera una prófuga de la justicia supuestamente a un diputado del PP que pasaba por ahí? Es que de verdad hacemos carta. Yo es que prefiero escuchar al presidente del Partido Popular cuando dice no pienso amnistiar a nadie, no estoy a favor de lo que está sucediendo, no a los indultos y no a las trolas que se están contando en estos días.
També des del govern espanyol han reaccionat assegurant que el PP menteix quan diu que no han parlat ni amb Esquerra ni amb Junts.
Més coses de l'àmbit polític. Avui hem sabut que el govern de la Generalitat va destituir la cap dels serveis jurídics, Mercè Corretja, per les reticències a fer un informe sobre la llei d'amnistia. És una informació que publica avui el diari Ara.
Segons explica el rotatiu, el secretari de govern, Xavier Bernadí, li va encarregar que analitzés la proposta de llei d'amnistia que havia presentat el PSOE al Congrés i suggerís canvis. Corretja no compartia la necessitat de fer una anàlisi de la norma de les institucions del govern, però Bernadí li va exigir perquè considerava que sí que era pertinent perquè afectava una bona part dels càrrecs. La cap dels serveis jurídics finalment hi va accedir, però no va signar el document que va entregar-se al Congrés dels Diputats. Aquestes desavinences, sumades a d'altres, van fer que finalment el secretari de govern decidís destituir-la.
Tot això també en el terreny polític el mateix dia en què Jaume Asens es perfila com a candidat dels comuns a les eleccions europees. Almenys així li ha proposat el seu partit.
Les coordinadores nacionals de la formació de Colau, Jéssica Albiach i Candela López li van fer la proposta aquest dilluns i ara Sens ha demanat uns dies per pensar-se la seva resposta. En cas que acceptés aquest encàrrec, la configuració de la llista electoral haurà de passar igualment per un procés de primàries. Sens va ser líder d'Unides Podem al Congrés dels Diputats durant la passada legislatura i el mes de juny va anunciar que no repetiria com a candidat a les eleccions espanyoles. Aleshores, va explicar que tenia intenció d'abandonar la política institucional.
Més coses al Parlament debatrà d'aquí una setmana, dimecres vinent, de fet, la llei perquè els delictes greus de pederàstia amb penes superiors a 5 anys no prescriguin mai. Si la majoria parlamentària aprova aquesta norma, com és previsible que així serà, la llei es portarà al Congrés dels Diputats.
Aquest debat arribarà dues setmanes després que la mateixa cambra aprovés tramitar la llei proposada per PSC, Esquerra, Junts per Catalunya i en Comú Podem per lectura única. Si la llei arriba al Congrés dels Diputats, allà es debatrà i després es podria arribar a modificar el Codi Penal per donar cabuda a aquesta proposta del Parlament de Catalunya.
I sense moure'ns de la cambra catalana, justament avui que els pagesos han tornat a sortir al carrer, Esquerra ha presentat una moció on insta el govern a revisar les restriccions del pla especial de la sequera amb l'objectiu de prioritzar les activitats econòmiques essencials com la pagesia.
També es demana singularitzar aquestes restriccions per assegurar de manera preferent la sostenibilitat de la petita i mitjana pagesia. D'altra banda, la moció recull la necessitat d'estudiar la creació d'un fons agrari que actuï com a renda bàsica agrària, així com implementar un nou sistema per agilitzar també el cobrament d'aquests ajuts. En un altre ordre, insta el govern espanyol a modificar els criteris de repartiment dels recursos econòmics de la política agrària comuna.
Canviem de tema. Els alcaldes de la ciutat de l'Arc Metropolità han demanat al govern la retirada del decret del Pla de Qualitat Ambiental de l'Aire que afectaria les zones de baixes emissions. Els ajuntaments d'aquests municipis s'han reunit amb la directora general del Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, Mireia Boya, i li han traslladat que el decret envaeix les competències i frenaria els esforços per establir protocols consensuats al territori.
Els alcaldes de l'Arc Metropolità, és a dir, de ciutats com Sabadell, Mataró o Rubí, ja s'hi van mostrar contraris el mes d'octubre perquè envaia competències municipals i estava també elaborant al marge del món local, però en aquella ocasió Boya ja va assegurar que es tractava d'uns mínims per garantir la qualitat de l'aire a tot el territori. En una reunió, ahir dilluns, es va posar sobre la taula més que tal com està redactat el text, més de la meitat dels vehicles actuals de les ciutats es veurien afectats per aquestes restriccions en una regió amb dèficits estructurals de transport públic.
A més, també, segons dades de la Direcció General de Trànsit, a què remeten aquests municipis, aquests alcaldes, Vilanova i la Geltrú, Terrassa, Granollers, Mataró i Sabadell, entre d'altres, serien les ciutats més afectades per les restriccions dels vehicles sense etiqueta o que tenen l'etiqueta B.
I això suposaria prohibir la circulació més de la meitat del parc de vehicles d'aquests municipis, un fet que afectaria clarament la ciutadania amb rendes més baixes i que no poden canviar-se de vehicle de manera habitual. Els alcaldes consideren que no s'està fent de forma rigorosa un control dels resultats d'aquestes polítiques i que cal també demostrar amb dades empíriques la seva eficàcia en la lluita contra el canvi climàtic.
A tot això, però, el Consell de Ministres d'Espanya ha aprovat avui el projecte de llei de mobilitat sostenible, una norma que penalitzarà les ciutats que no compleixin amb els projectes de sostenibilitat i que impulsaria la creació de zones de baixes emissions.
Es tracta del projecte de llei aprovat la passada legislatura que va decaure per la convocatòria de les eleccions. La norma impulsa que municipis d'entre 20.000 i 50.000 habitants tinguin plans de mobilitat sostenible o que empreses amb més de 500 treballadors també n'hagin de crear. A més, l'executiu espera reduir en 8.000 milions d'euros la despesa en infraestructures en una dècada amb la reducció d'ineficiències. La llei es tramitarà pel tràmit d'urgència al Congrés, on espera poder establir diàlegs perquè disposi del màxim de suports possibles. Així defensava la normativa el ministre de Transports, Òscar Puente.
Y esta ley lo que pretende es que esté nuestra movilidad a la altura de las infraestructuras que hemos conseguido, ¿no? Y para ello pues son necesarias las medidas que se implantan en esta ley, que cuenta con 109 artículos y unas cuantas disposiciones adicionales, y bueno, que yo creo que supone desde luego un paso adelante muy importante para la descarbonización y para la introducción de la movilidad como un derecho social.
I un cop estigui en vigor, la norma també obligarà els ajuntaments, polígons industrials i els grans centres de treball públics i privats a dissenyar plans per impulsar el transport públic, la mobilitat a peu o en bicicleta.
A tot això, el Departament de Salut dona per acabada l'epidèmia de la grip. Avui, la incidència és de només 83 casos per cada 100.000 habitants. És el nivell de transmissió més baix des que va començar l'inici dels contagis.
I entre els infants, la incidència de la grip A també continua en descens i no es detecta un augment de la incidència de la grip B. La darrera setmana s'han diagnosticat 3.750 casos de grip a l'atenció primària. Aquesta onada ha estat la més alta des que la grip conviu amb el coronavirus i va arribar al pic de contagis, això al principis de mes de gener. La incidència del coronavirus també baixa, així com els ingressos que hi estan relacionats.
Us ho explicàvem abans, entrem ara a les aules. L'Esborrany d'Informe, que ha elaborat la missió d'eurodiputats que va visitar Catalunya el mes de desembre passat per analitzar el model d'immersió lingüística a les escoles catalanes, demana un tractament equivalent del català i el castellà a dins de les classes. El text, que publica en exclusiva l'Agència Catalana de Notícies i que es debatrà demà al Comitè de Peticions de l'Eurocambra, assegura que el dret a rebre educació en castellà està inclòs a la Constitució espanyola i que les autoritats han de garantir que no es discrimina els alumnes.
I el document també exposa que el sistema educatiu a Catalunya hauria de donar tractament equivalent al castellà i al català com a llengües vehiculars i també parla d'intimidació i discurs d'odi contra les famílies que han exigit el 25% de castellà als tribunals. A més, demana al govern espanyol que vigili de prop si en l'organització del model educatiu a Catalunya es respecta una distribució equilibrada de llengües vehiculars amb un tracte equivalent de les cooficials.
Recordem que aquesta missió d'eurodiputats que ha elaborat aquest document que us explicàvem ara estava formada principalment per membres de la dreta i l'extrema dreta, representats en els seus partits al Parlament Europeu. Una missió que va ser boicotejada pel grup dels Verds i els socialistes, que no podran afegir esmenes en aquest document que es debatrà demà, tot i que sí que podran afegir annexos a la part final de recomanacions. I no ens movem d'Europa perquè el Tribunal Europeu de Drets Humans ha avalat la prohibició de sacrificar animals amb el ritual halal i kosher. El Tribunal amb seu a Estrasburg s'ha pronunciat aquest dimarts sobre aquesta pràctica arran de la denúncia d'organitzacions musulmanes i jueves de Bèlgica, on recordem que en aquest país s'exigeix l'aturdiment previ dels animals des de l'any 2017.
El tribunal veu justificada la restricció de la llibertat religiosa que suposa la prohibició si la mesura és proporcionada i busca també la protecció del benestar animal. Per això descarta que comporti una vulneració del dret a la llibertat de culte ni una discriminació cap als musulmans i els jueus. Les entitats animalistes fa anys, de fet, que lluiten per frenar els sacrificis amb el ritual halal o kosher, mentre que les comunitats musulmanes i jueves reivindiquen la seva llibertat de culte. Per obtenir la carn halal o kosher, tant musulmans com jueus maten amb un tall al coll vaques, cabres, ovelles o ocells que es dessagnen durant hores fins que moren.
Avui és 13 de febrer i com cada any celebrem tots plegats el Dia Mundial de la Ràdio. Aquest any és especialment significant perquè just aquest 2024 se celebra també els 100 anys de la primera emissió de ràdio que es va fer a Catalunya. Una celebració a la que s'hi afegirà Ràdio Estel la setmana que ve, el dimecres dia 21 de febrer, amb una emissió especial del programa Fabricació Pròpia des del Palau Robert de Barcelona. Els grups musicals Ginestar i Arriba i Ploure seran entre els plats forts del programa especial, on hi hauran també actuacions en directe d'aquests dos grups.
Un programa que estarà farcit també de convidats com Antoni Bassas, Òscar Dalmau, Quim Morales, Núria Costa, el mestre Virgili o també Tomàs Molina. El programa durarà de 2:45 fins a les 6 de la tarda i hi haurà portes obertes per a tots aquells que vulguin seguir-ho en directe. Un programa que és possible gràcies al Departament de Presidència de la Generalitat.
I dos apunts més abans dels esports. Passem pels jutjats on l'Audiència de Girona ha condemnat a 9 anys de presó a un dels acusats de subministrar drogues a menors per abusar abusar-ne sexualment després en un plis de Blanes, a la comarca de la Selva.
La sentència conclou que l'any 2018 l'home va subministrar porros a un menor de 15 anys i després va agredir-lo sexualment aprofitant que estava sota els efectes de les drogues. L'audiència absol el segon acusat, que aleshores tenia 19 anys, perquè sosté que les relacions sexuals que va mantenir amb una menor eren consentides i tots tenien un grau de maduresa similar.
I per últim s'ha desarticulat un grup criminal que explotava dones sexualment i ha alliberat a 6 víctimes que es trobaven en dos prostíbuls de Manresa i Mollet del Vallès. El grup estava liderat per un home i una dona que obligaven les noies a estar disponibles les 24 hores del dia i les feien viure en condicions d'insalubritat.
Els agents han detingut 10 persones per presumptes delictes de tràfic d'éssers humans amb l'objectiu d'explotar-los sexualment. També estan acusats de vulnerar els drets dels ciutadans estrangers, dels delictes contra la salut pública, la integritat moral i per organització criminal. La banda també traficava amb drogues i obligava les víctimes a incentivar els clients a comprar cocaïna. A les noies les feien estar disponibles 24 hores al dia sense descans, encara que estiguessin indisposades, i mantenir relacions sexuals sense protecció. A més, totes elles patien violència física si el client ho requeria i fins i tot les gravaven en vídeo.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
A aquesta hora parlem de la Champions a la Plana Esportiva, on avui torna la competició amb els dos primers partits de vuitens de final. El Real Madrid disputa el partit d'anada com a visitant contra el Leipzig. Sandra Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Els alemanys arriben a aquesta competició després de classificar-se com a segons a la fase de grup, aconseguint 12 punts. Una situació còmoda que no viuen a la Bundesliga, ja que el club no es troba ara mateix en posicions europees. Ara bé, no comptaran amb Amadou Haidara, que ja va, que ha estat convocat amb la selecció a la Copa Àfrica. Com a visitant arriba un Madrid que es presenta als vuitens sense haver perdut cap partit a la Champions, havent quedat així primers a la fase de grups. Els blancs són clars favorits en aquesta eliminatòria, tot i que acumulen diverses baixes a les seves files, com les de Bellingham, Rüdiger i Nacho, i les d'Alaba, Militao i Courtois, aquests tres amb trencament de lligaments.
El Barça, ple de dubtes després dels mals resultats de la Lliga, no jugarà fins la setmana que ve, ho farà davant del Nàpols.
L'inesperat empat davant el Granada en la passada jornada de Lliga ha disparat totes les alarmes al club blaugrana, on comptaven amb els 3 punts d'aquest partit per seguir escalant a la classificació i pressionar d'aquesta manera el Girona i el Real Madrid. Tot i això, no haver sumat només un punt, el Madrid s'allunya 10 punts i el Girona segueix 5 per sobre. El Barça ha d'assegurar sí o sí entrar entre els 4 primers de la Lliga per jugar la propera edició de la Champions i això avui, amb 14 jornades al davant, no està ni de bon tros assegurat. Això té en alerta la directiva del club davant els dos propers partits, davant el Celta i el Nàpols. És a dir, que en qüestió de 3 dies, si l'equip no respon, es pot comprometre el present i el futur de l'equip de Xavi a la Champions.
I en futbol femení, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el duel de demà contra el Llevant, corresponent a la 17a jornada de Lliga.
Es tracta d'un partit on el Barça pot fer un cop d'autoritat a la Lliga, ja que podria ampliar la distància amb les llevantines, que són terceres, fins als 14 punts. Sobre l'enfrontament ha parlat ara fa una estona el tècnic Jonathan Giraldez.
Sabem que és un dels equips més importants de la categoria i ho demostra perquè està en terceres ara mateix a la classificació, i nosaltres hem de continuar per la nostra línia de treball, per la nostra línia de rendiment, que estem fent molts bons partits i ara mateix ens queden dues jornades abans de l'atura de seleccions i hem de sumar 6 punts. Tenim un repte primer de tot, que és el Llevant, que té jugadores de molt nivell.
El Barça lidera la primera divisió amb 48 punts mentre espera el retorn d'Alexia Putellas, que avui s'ha tornat a entrenar amb l'equip.
Parlem ara de bàsquet. Ricky Rubio, que recentment ha fitxat pel Barça, ha entrat en la llista de la selecció espanyola pels primers partits de classificació per a l'Europeu del 2025.
El base del Masnou encara no ha jugat ni un minut amb el Barça, tot i haver estat inscrit ja tant per l'Eurolliga com la Lliga Endesa, i Escariolo ha sorprès incloent-lo per les finestres FIBA de febrer classificatoris per l'Eurobàsquet 2025. El combinat nacional masculí es troba enquadrat al grup C, juntament amb Eslovàquia, Letònia i Bèlgica, que començant el camí cap a l'europeu el proper 22 de febrer contra els letons al pavelló Príncep Felip de Saragossa. Recordem que Rubio, de 33 anys, va demanar al Barça entrenar-se amb l'equip després de posar fi a 12 anys a l'NBA, un tancament abrupte per culpa d'una depressió.
I acabem amb motor, perquè ja sabem com és el Ferrari SF24 de Fórmula 1 per a la propera temporada. És el nou cotxe de Carlos Sainz i Charles Leclerc, amb què Ferrari vol plantar cara a Red Bull. Un cotxe completament nou, amb què Ferrari deixa enrere el seu concepte, amb què va arrencar la temporada del 2022.
En aquest sentit, Ferrari ja ha advertit que el cotxe és un 95% més revolucionari i molt més proper als monoplaça de Red Bull. La idea és ser molt més solvent a pista i, sobretot, guanyar alguna dècima més que els permeti estar dalt de tot del campionat. Per això, l'escuderia italiana no escatima tant esforços i en treball per redissenyar-lo en aspectes com el xassis i l'aerodinàmica. Dos punts reforçats amb què es busca millorar la velocitat punta del monoplaça.
Estel Migdia.
parlarem avui programa a les llibreries, perquè la novel·la Et vaig donar ulls i vaig mirar les tenebres d'Irene Solà i L'último dia de la vida anterior d'Andrés Barba, totes dues publicades per Anagrama, han guanyat el Premi Finestres de Narrativa en Català i Castellà.
D'altra banda, Nadia Hafid ha rebut el Premi Finestres de Còmic en Català per Mala Olor, mentre que Imma Casadevall ha rebut la menció al talent novell del Premi Finestres de Còmic en Català. La dotació de cadascun dels guardons és de 25.000 euros i de 15.000 euros en el cas de la menció.
Les dues novel·les que es publicaran, que ja estan publicades, mentre que els dos còmics es publicaran l'any vinent. Amb això acabem, tornarem demà quan siguin les dues de migdia. Vagi bé, bona tarda.